Sant Cugat a fons, al 91.5 FM.
Passen 8 minuts de les 11 del matí, obrim plana musical. Divendres va tenir lloc a l'Aula Magna de la ciutat, l'Escola Municipal de Música i Conservatori, l'últim concert del cicle 60 minuts a Victòria d'aquest curs. L'Himnos Quartet va interpretar obres per a quartet de saxos. Avui ens acompanya la santcugatenca Elena León, que és membre d'aquesta formació i professora de l'escola, però ve de la mà de qui ens porta aquesta secció, que és el Xavier Blanc. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Avui hem de parlar d'aquesta activitat, no? I a més, intensament, perquè escoltarem moltes de les peces que es van...
Sí, sí, les escoltarem perquè hi ha molta gent, òbviament, que no va poder anar al concert i avui tenim l'ocasió no només d'escoltar algunes de les peces, i fins i tot jo penso algunes que no es van poder escoltar en aquell concert, sinó que també tindrem l'ocasió de parlar d'aquesta formació amb una de les seves membres fundadores, l'Elena León, que saludem. Molt bon dia, Elena.
Bon dia.
L'Elena és companya meva a l'escola i ja feia temps que volia que vingués per parlar del saxo, perquè això del saxo sembla que sigui una cosa així com el saxofó. És un instrument que tothom el té molt, molt a la retina. És a dir, que si nosaltres parlem del fagot, hi ha moltíssima gent que ens està escoltant que hauran d'anar a la Viquipèdia a mirar què és això del fagot. Però un saxo tothom sap qui és, què és un saxofó, no? El que passa que les particularitats i la curiosa història del saxo, de la qual ja en parlarem més tard, doncs la gent no ho sap. Això és, em sembla que tenir informació de primera mà d'una saxofonista que es dedica a això, a mi em fa molta il·lusió que avui l'Elena sigui aquí, perquè l'Elena és exalumna de l'escola, de la nostra escola, i és d'aquests casos brillants d'estudiant de l'escola que després s'ha volcat en el món professional i que ha acabat sent professora de...
Sí, d'alumna a mestre,
sí, més sí. L'única professora, perquè la que hi havia abans, la Marta Guasch, ho va deixar en el seu moment, se'n va anar a viure fora i la que va heretar la seva plaça va ser l'Elena, la qual això és una cosa que a nosaltres ens fa molta il·lusió, perquè veure gent que els has vist pels passadissos com a estudiant i després som col·legues, doncs la veritat està molt bé. Jo començaria parlant una miqueta del quartet, però perquè ens fem una idea de què és això del quartet, el millor és escoltar. Què és un quartet de saxos? Doncs escoltem un quartet de saxos. El Xavi, el tècnic, ens estava preguntant, això són saxos? Mentre l'escoltàvem. Sí, per això volia que ho escoltéssim, perquè és una sonoritat molt particular i que no tothom associa al saxo. Elena, què estem escoltant aquí?
Estem escoltant els quatre saxos més comuns dins de la família d'aquest instrument. Sentiu d'agut a greu,
sí.
Hi ha el saxo soprano,
sí.
Saxo alt, tenor i baríton.
Sí.
Però aquesta família encara en té més.
Sí.
Més amunt del saxo soprano hi ha el sopranino,
sí.
I més greus tenim el saxo baix i el contrabaix, però no són tan comuns. Els més habituals són aquests quatre.
Sí, i els quartets de saxos sempre són utilitzats amb aquests registres, aquests són els saxos que es toquen sempre o van variar en tota la família, els compositors els van posant ara un, ara l'altre, o normalment és una formació estable?
És una formació estable. Sí, sí que hi ha compositors més actuals que potser dintre d'aquests quatre n'agafen quatre iguals.
Sí.
Hi ha combinacions d'aquest tipus, però normalment la formació clàssica són aquests quatre.
Sí, i tots és una formació estable, diguem que seria com l'equivalent d'un quartet de corda, una formació de cambra que tothom té molt visualitzada també, és el mateix, diguem, passem per tots els registres, de lo més agut a lo més greu, i podem tenir les veus intermitges amb molta...
Sí, exacte, és el mateix. Pels saxofonistes és com... Quan fem cambra, tots sí. passem pel quartet de saxos. Això que sembla estrany i que no estem habituats a sentir, sí. per nosaltres és molt, molt comú.
És
de
molt
fet,
comú.
Els alumnes del conservatori també sí. fan quartet de saxos, el sí. superior també hi ha quartet. És la formació per excel·lència dels saxofonistes.
Està bé. Escolta, hi ha una cosa interessant, és que el saxo, quan parlem de que tothom el té molt, molt visualitzat i té molt vist el tema del saxo, no sempre el té vist amb aquest tipus de músiques. Això que deia el Xavi ara, això són saxos perquè sona...
Això m'ha passat a mi també, perquè sí. jo l'associo molt al jazz,
el jazz per
exemple. No?
Sí, i el que potser estaria bé que ens expliquessis, abans de començar amb la història del saxo pròpiament, és d'on surt un quartet de saxos que es dedica a fer música clàssica i específicament música contemporània. Qui sou? Què és això del himnos? On té l'origen? Explica'ns una miqueta qui sou.
Mira, de fet, va començar una mica a França, perquè tres de les que estem al quartet vam anar a estudiar allà. Perquè el saxo dit clàssic sí. de l'escola clàssica a França té molta, molta tradició. Vam coincidir allà la Fàtima, la Núria i jo. I al tornar, passem un tema alguna cosa,
sí.
què millor que un quartet de saxos.
Clar.
I res, vam incorporar una noia més,
sí.
que ara, bueno, per diferents motius va haver de marxar i ara en tenim un altre, l'Esther.
Sí, sí.
I res, a partir d'aquí va ser donar a conèixer aquesta formació també aquí, que cada cop n'hi ha més i se sent més a tot arreu.
Sí.
I això.
I el nom de l'Himnos...
El nom de l'Himnos, de fet, com que som quatre noies...
Sí.
Volíem una característica del quartet. I
sí.
érem quatre noies i l'Himnos era una illa grega que estava habitada només per dones i bé, la vam agafar per això.
Sí.
Però no vam fer-ho amb la voluntat de ser quatre noies mai, eh?
O sigui, no hi ha una ideologia al
darrere. No, gens. No? Va ser casualitat. Quan va marxar la primera noia vam provar a veure qui volia substituir-la sí. i va ser una altra noia de
sí.
casualitat.
Va.
Sí.
I així és com apareix el quartet l'Himnos.
Sí.
I el fet que sigui a França no és casualitat, perquè... França és una primera potència mundial, per dir-ho així, amb compositors i amb intèrprets del saxo, no?
Sí, sí.
I en aquí es reflecteix de la mateixa manera aquesta proliferació de quartets de saxos, és a dir, esteu soles en l'univers del quartet de saxos aquí a casa nostra o teniu molta competència? Hi ha molts quartets de saxos? Perquè,
n'hi ha molts.
Això és una cosa que pot
sorprendre. No ho sembla.
Vas per la rambla del celler i no hi ha quartets de saxos, però n'hi ha.
N'hi ha
molts. A Verlos Ailos.
Sí.
I hi ha prou feina com per assimilar tanta la pregunta.
Ara li has posat el dit a la nafra.
Home, esclar, però aquesta pregunta havia de sortir.
Anem fent.
Anem tirant i els altres anem van fent. Recollint, no?
Bueno, llavors no et diferencia gaire de la resta del país. Anem fent tots. Val. I tenim prou cicle de concerts, prou compositors, prou... Hi ha un públic, hi ha circulació de discografia, tot això.
A veure, hem notat, no, amb els anys que portem sí que hem notat que han anat disminuint els cicles de concerts
sí.
on la nostra formació hi quadrava bé.
Hi quadrava, clar.
Suposo que les retallades també hem fet, que amb
sí.
bueno, molts cicles d'aquests petits, de petit format, per sí. tocar sales petites, etcètera,
sí.
Ja no tenen subvenció i han hagut de,
sí.
de parar. Però bueno... A veure, estaria bé que hi hagués més, però sempre
sí.
anem fent, ens anem reinventant.
Sí.
Fem altres coses, busquem altres espais. Ara hem gravat el disc també per això, no? Va ser un moment, bueno, ara què? Concerts tampoc no sí. hi ha molts, fem el disc. Ens busquem la vida.
Es busqueu la vida. De totes formes, buscar-se la vida amb una formació que està ratllant sempre el límit de lo molt agosarat, diria jo, perquè treballa en música contemporània, música clàssica contemporània és molt, molt complicat, perquè a veure, tothom s'ha de buscar la vida, però muntar-se la vida amb un repertori com les quatre estacions de Vivaldi és molt més fàcil, o amb el Rèquiem de Mozart, o amb el Rèquiem de Verdi, aquestes coses que segur que el públic acabarà anant-hi. Però vosaltres esteu proposant una cosa molt, de molt difícil accés, diguem-ne, perquè això que acabem d'escoltar ara era l'últim sospir de David Sellera. Llavors, clar, en aquest am és molt difícil pescar el públic. Com ho veus, això?
Ens agraden els reptes una mica. No, estem... Ens agrada molt treballar... Hem treballat també transcripcions, sí, i obres del repertori més clàssic de la, sí, formació. Però estem molt volcades, això, amb compositors, sí, d'ara, perquè, sí, ens agrada molt poder treballar amb ells, sí, i fer conèixer la música que es fa avui en dia.
Sí.
I creiem que hi ha una mica de prejudici cap a la música contemporània.
Sí. Bé,
dius, concert de música contemporània.
Sí.
Oh, no entendré res, serà molt raro. Sí que hi ha obres que poden tenir una sonoritat més estranya, no totes, i pensem que és una qüestió també de costum, d'anar a provar alguna cosa diferent,
sí,
a veure com sona, m'agrada o no m'agrada. Amb altres músiques passa, eh?
Sí.
A vegades vas a concerts de jazz, que és molt free tot,
sí, sí,
i la gent escolta i estan allà,
vol
i no passa res.
Vol dir que han passat tot un procés d'adaptació,
sí,
fins que han arribat a...
I de totes maneres, bueno, quan un cop fem el concert, a la gent li agrada molt. La gent que ve és, ostres, no ho coneixia, quina formació més curiosa,
sí,
aquesta m'ha agradat més, aquesta menys, sempre, però en general agrada.
És que jo, pel que he pogut escoltar de vosaltres, penso fer una tria molt particular de compositors i de músiques, que tot i ser molt contemporànies, amb llenguatges molt propis del segle XXI, es deixen influenciar per altres tipus de música, o música no específicament del gremi del compositor contemporani, tancat dintre la seva habitació intentant trobar recursos com més estranys millor, sinó que es deixen influenciar per altres tipus de música. I això fa que sigui l'accés molt més... es pugui gaudir molt més fàcilment, no? És el cas del David Selleres, que jo, francament, no coneixia aquest compositor, si ens en pots fer 5 cèntims,
sí,
i és el David Selleres.
El David és un compositor i saxofonista, ell,
sí,
és de Figueres.
De Figueres.
Va estudiar també, vam coincidir a França estudiant,
sí,
i és un compositor molt visceral. És allò, la seva música és molt virtuosa,
sí,
sempre tractada des d'una part molt, molt sentimental,
sí,
i sí que és veritat que li agrada molt la influència de les músiques populars, sempre s'inspira en ritmes d'aquest estil. El,
sí,
que hem sentit, l'últim sospir,
sí,
hi ha un tango claríssimament, que al final se sent molt més.
Sí. Això que deia, no? Un tango.
Un tango, exacte.
Sembla que un compositor contemporani no hagi de fer tangos,
sí,
no?
Sí.
A part del mestre Piazzolla.
Doncs sí, se li nota molt la influència del clàssic, perquè és música clàssica,
sí,
però també hi ha això, aquesta arrel més... més popular.
Sí, podríem escoltar una altra peça del David Selleres, uh-huh, i veure, perquè, com es deixa influenciar d'això, no? Pues, aquesta es titula Soñando una nana, aquí deu haver alguna història al darrere, no? Escoltem-la.
Thank you.
Això era un Soñando una nana, del David Salleres. Ja sé que no és molt bona idea posar una nana a aquestes hores, no?
I més amb el dia que fa.
I més amb el dia que fa, ja podem acabar tots una miqueta ensupidets. Però bé, intentarem recuperar-ho després amb altres temes. Bé, explica'ns una miqueta també què passa amb aquesta nana, no? Soñando una nana.
Sí. Aquesta, bueno, el Soñando una nana està inspirada en la nana de Falla. I a partir d'aquí fa com un viatge al món dels somnis.
Sí.
Allò, la cançó de Bressol, que t'adorm, però al mateix temps et desperta. És una mica tot aquest anar i venir, l'estat aquest.
Entre l'estat oníric i l'estat de la realitat i anar alternant. Molt bé. I sempre des d'aquesta vessant visceral que deies del compositor, no?
Sí, ell deixa també molta llibertat al moment de la interpretació, també. Quan vam treballar amb ell, era això. Bueno, jo ho sento així, però m'agrada molt que, com és tan visceral, a veure com vosaltres la sentiu i la porteu al vostre terreny.
Això és una cosa molt bonica que està dient, perquè no, el públic no sap que quan els intèrprets estan fent música de compositors que són vius i als quals hi tens accés, es genera sempre aquesta dicotomia. És a dir, els compositors sempre estan en mans de que l'última paraula sigui dita per l'intèrpret. I l'última paraula pot ser dita o no, alineant-se directament amb el pensament del compositor o no. És a dir, que a vegades els intèrprets se'ns en va la olla i diem, això ara m'agrada molt més ràpid.
Això que esteu comentant ara precisament és el que passa amb les obres d'art. Tu te'n vas a un museu i pots estar veient una obra que tothom ja ha definit i ha explicat quina és la interpretació. Clar. I en realitat a tu t'està suggerint doncs un altre sentiment.
Efectivament.
Vull dir que amb la música ha de passar igual.
Clar, el que passa que tu vas a la Fundació Tàpies i veus un Tàpies, o vas a la Fundació Miró i veus un Miró i no tens el Tàpies, o tens el, inclús quan estaven en vida, no? O sigui, posem un exemple més, diguem que ens pugui servir millor, al Barceló, per exemple. Tu pots estar en una expo, veiem l'última obra del Barceló, i no vindrà el Barceló a condicionar-te a dir-te com ho has d'interpretar, diguem, segurament perquè no te'l trobaràs mai al Barcelona allà, no?
Però en qualsevol cas, vull dir que el públic té l'última paraula, és la llibertat de triar, que és el que sent amb allò que li estan mostrant, no?
Sí, i en aquest cas hi ha l'intermediari, que és l'intèrpret. Llavors és molt bonic, perquè a vegades els intèrprets aprenem moltes coses dels compositors, i a vegades és al revés. A vegades són els compositors que de cop i volta no es podien ni arribar a imaginar que la seva peça pogués tenir tanta subtilitat o tanta riquesa interpretativa, no? En aquest cas no sé com ho heu viscut. Vosaltres treballeu habitualment amb compositors, no?
Sí, pel disc hem treballat amb tots els compositors.
Sí.
I, bueno, sí, és que ens agrada molt fer-ho, perquè et canvia o no, però no sé, sempre et dona més informació sobre l'obra, no?
I heu tingut alguna sorpresa? En el cas de dir, escolta, ho teníem enfocat així, ha arribat el compositor, s'ha estirat dels cabells, diu, què esteu fent?
Tant, no.
Tant com això.
Però potser en alguna part,
sí.
Ui, no, això era... vale.
Sí.
I canvia completament i té un altre sentit tota l'obra, no?
No, el que és que el llenguatge musical escrit, que és el que nosaltres utilitzem per desxifrar el pensament del compositor, és, a voltes és molt exacte, molt precís, és quasi quirúrgic.
Tant que no et permet una reinterpretació.
Sí, que no et permet, i a vegades és molt obert, i les seves indicacions són tremendament obertes. Vull dir que això ja passa des del principi dels temps i es va donar molt a l'època del romanticisme. És a dir, que tu et pots posar a encapçalar una peça, un moviment d'una sinfonia o d'una sonata que digui allegro, però això et dona molt, sí, et dona alegre i ràpid, però esclar, dintre d'això hi ha tot un ventall de possibilitats. Quan s'inventa el metrònom, que tots coneixeu, el tic-tac-tac, ja que hi ha uns números, llavors els compositors ja posen negre igual a 60, amb la qual tu ja saps que allò és...
Ja t'està marcant més,
no? I aquest marcatge existeix també amb les dinàmiques, amb tocar fort, amb tocar fluix, és a dir, que hi ha una sèrie de coses que els compositors van indicant, no? I aleshores, bueno, és molt interessant veure fins a quin... Cada compositor té el seu estil, la seva manera de compondre, no? És interessant. Acabes d'anomenar, Helena, el fet que esteu enregistrant, o que heu enregistrat un disc. Diu, això està en el disc. Això quasi sona de l'època de Beethoven, ja, això d'enregistrar discos. Quin registre discos? En l'època del no disc, per definir-ho així breument. Sí. Què esteu fent amb aquest disc? Heu enregistrat, heu fet una... Això? És possible actualment enregistrar un disc i que acabi convertint-se en un objecte que tu li puguis... que jo el pugui comprar per regalar-li a la meva tieta?
A veure... hem enregistrat el disc també per nosaltres, era una manera de tenir tota aquesta feina que hem fet amb els compositors,
sí,
amb un disc en aquest cas, no?
Uh-huh.
Projecte acabat, com si diguéssim. L'objectiu no és vendre allò a molta gent i treure molt benefici, perquè sabem que és impossible.
Sí.
Aleshores l'hem fet tot nosaltres, o sigui, hem invertit nosaltres, ho hem fet sense segell.
Sí.
La intenció és vendre'ls al final dels concerts, perquè no hi ha...
Sí.
I per internet, o sigui, tenir allò, venda digital.
Sí.
Que s'ho pugui descarregar la gent.
Sí.
I ja està, perquè tampoc el món del disc avui en dia ha canviat molt, no?
Sí.
És una altra història.
Ha canviat quasi que tant que ha desaparegut, diguem.
Sí, però bueno, a nosaltres ens agrada molt això, que vas a un concert, tampoc
sí.
som un grup conegut.
Sí.
Llavors, quan vas al concert d'un grup que no coneixes, sempre
sí.
està bé poder tenir... Mira, me'n vaig amb un disc i allà puc tornar-m'ho a escoltar. Tornem
sí.
una miqueta allò d'abans, no?
Sí, sí, sí.
Vaig al concert i m'enduc alguna cosa del que he escoltat avui.
Sí. Llavors, aquest disc físicament existirà en breu o teniu previst que...
Sí, sí, està ja... Demà vaig a buscar el màster.
Demà vas a buscar el màster, del qual
I...
les prèvies que estem...
Sí,
és el que estem
exacte.
Escoltant avui, sí.
I suposo que un mes i mig ja el tindrem.
En format ja... I deies que es podia descarregar, si algú ara li quedés el cuc de dir, escolta, m'està agradant molt com sona aquest quartet i m'agradaria tenir totes aquestes peces per gaudir-les amb calma i el format sencer del disc, com es pot fer això?
Això ho buscarem perquè, la veritat, ni idea de tot, és un procés molt llarg de permisos, d'històries.
Sí.
A la web tenim... penjat mostres d'àudio i
sí.
a través de la web posarem
ja,
tota la informació sí, de com s'haurà de fer en el seu
com
moment.
Ho penjareu i ja veureu com
sí.
s'ha de d'això. En el disc hi apareix un compositor que ha sortit molts cops en aquest programa, perquè és un dels grans compositors de casa nostra, el Salvador Brotons, i és un compositor que apareix a molts programes perquè té un registre de composició amplíssim, igual fa simfonies que òperes, quan van parlar dels Segadors a principis de temporada, va aparèixer en una obra 1714, és a dir que no és que vulgui que surti sempre el Brotons, però sempre acaba sortint perquè és molt, molt actiu el Salvador, eh? I un extraordinari compositor. En el vostre futur disc també hi apareix. Explica'ns una miqueta, que si heu treballat amb ell, si el coneixeu, si d'on surt aquesta peça.
Sí, hem treballat amb ell també,
sí.
va ser molt, molt agradable. És una obra que no té res a veure amb el que hem sentit abans.
Sí.
És una obra que ell va escriure, crec que va ser cap als anys 80, i va ser un encàrrec d'un quartet de saxos d'aquí a Barcelona, en
sí.
aquell moment.
Sí.
I és una obra en tres moviments,
sí.
es diu Planyiment,
sí.
i fa com una crítica a diferents aspectes de la societat actual,
sí.
de llavors,
de
però
llavors.
Que són aplicables ara perfectament. Per això ens agrada tant aquesta obra. I això, cada moviment té com una característica. El primer simbolitza una mica el món mecànic, mecanització,
sí. Sí.
ja anem sentint allò...
Sí. Escoltem-lo una, sí. una mica, escoltem el mecanització una miqueta, a veure si... de Salvador Brotons.
Mecanització.
Mecanització. I després hi ha un altre.
El segon moviment segon... és un lament,
sí.
com un anhel d'esperança,
sí.
entre tot això, és el moviment més lent, així,
sí.
més suau. I l'últim es diu Mecanització,
sí.
i aquí també és un món de confusió. Tot
sí.
els... l'inici és bastant complex. Estem, bueno, és una mica tècnic, però tot a l'inici hi ha un solo del saxo baríton, que és el saxo més greu, i els altres anem tocant, uns anem a 5, els altres a 3 i després a 4 alternat. Sí que és una confusió, però molt escrita, molt controlada, perquè sonia confusió.
Sí, està molt ben escrit en aquest sentit, perquè faci l'efecte que...
Exacte. Sí.
Escolta, això em fa pensar una cosa. Vosaltres, en el quartet, cadascuna toca un saxo, perquè molts saxofonistes toqueu diferents saxos, no? És raro el saxofonista que només toqui un tipus de saxofó d'aquests que has anomenat abans. I en el quartet, vosaltres toqueu... Cadascuna té el seu paper, és a dir, qui toca el saxo soprano sempre toca el soprano, us especialitzeu en el vostre quartet o aneu fent cadascuna...
Ens hem especialitzat. Sí. En el quartet toquem això. Sí. Jo, per exemple, toco en el quartet toco el tenor, però també toco el soprano en altres formacions o baríton quan cal.
Sí.
És molt comú en el saxofonista clàssic passar pels bueno, en general, passar pels diferents saxos.
Sí.
Però en aquest cas va ser així, mira, jo tinc aquest, tampoc els tens tots.
Clar.
Jo tinc baríton, vale, jo agafo el soprano, i es va donar així.
I mica en mica cadascú s'especialitza i ja està.
Llavors hem buscat la sonoritat amb aquest, tocant cadascuna aquest. Sí. Llavors la nostra sonoritat sí que fa part de, bueno, jo tocant aquest, l'altre tocant l'altre.
Sí. Llavors, en aquest que escoltarem ara, en el Massificació... tu què estàs tocant aquí?
Jo estic fent confusió.
Estàs una mica confosa aquí en aquesta trena de confusió, aquest llit confós que
hi ha... Sí, són tres saxos que anem fent aquest ambient a darrere i hi ha un solo de saxo baríton.
Doncs anem a veure si podem distingir aquestes dues, aquesta massificació amb els quatre saxos. És molt efectista. Escolta, em sembla que es distingia molt bé, sobretot al principi, aquests dos pols oposats entre el solista i tota la confusió. Estaria bé que abans de que acabessin la secció ens fessis 5 cèntims de què és això del saxofó. Com dèiem al principi del programa, no? De dir que el saxofó, que tothom el té vist i perquè... té històries molt curioses que, a més, són úniques o quasi úniques en la història de la música. Explica'ns una mica què passa amb el saxo.
El saxo és un instrument molt nou, dins de tot.
I per això brilla tant.
Sí. De fet, el seu inventor va ser Adolf Sax, d'aquí el nom de l'instrument, i el va inventar cap a 1840-41.
Mm-hmm. Sí.
I, bueno... era clarinetista, i el seu pare també tenia un taller d'instruments, i un inventor, va ser un inventor que va voler buscar un instrument que estigués a prop del timbre de les cordes i de la veu, però amb la potència dels metalls, no?
De les trompetes, les trompes, les tubes, els trombons...
I d'aquí va aparèixer el saxo.
Va aparèixer el saxo. I llavors, evidentment... li va posar el nom del seu cognom. Va ser fàcil.
Sí, no va haver de rumiar gaire.
Clar, però abans no s'havia fet mai això. Perquè no... tu mires tots els instruments de vent, la flauta no ve d'un senyor que es digués Monsieur Flute.
Flute.
I el clarinet de Sir
no
Clarinet.
No tenia massa gana d'embolicar-se, no?
No es va complicar gaire la cosa. I està molt bé, vull dir que va fer com alguns científics o com alguns astrònoms que li posen el seu nom a l'estel, que en això, doncs li va posar el seu nom. És veritat que no és el cas no és un cas únic, perquè en aquella època també es van, era una època de molta mecanització, des de la revolució industrial, en el que hi havia, en aquell moment, les fires de mostres eren molt importants, en les que s'ensenyava tots els nous productes mecànics. I
era un aparador.
Era un aparador, uh-huh. I en aquí l'Adolf Sachs, que era belga, al principi va perdre la partida amb els serrucs, que era un altre constructor que va també inventar uns instruments així i que al principi van tenir molta tirada a les bandes militars. El que passa que després va anar perdent pistonada i el saxo mica en mica va anar proliferant i es va de seguida associar a determinades músiques de Big Bang, de jazz i a partir d'aquí ja es va estendre moltíssim i els altres van perdre la partida. Instruments també com el Heckelfon, també instruments de vent, que el Richard Strauss va utilitzar en algunes de les seves peces, també són intents d'inventar instruments nous, i en aquella època també li van posar a Heckel, perquè era la casa Heckel, que era del senyor Heckel, i el Heckelfon encara s'utilitza. Però vaja, són casos molt concrets a la història de la música d'instruments que reben el nom a partir del cognom del seu constructor. I el sax finalment és el que ha guanyat, s'ha convertit en un instrument més famós. Tu, Carme, t'hauràs fixat que els saxos són instruments corbats. Uh-huh. T'has plantejat mai per què són corbats?
La veritat és que no, fins ara. Ara que m'ho dius?
Clar, és a dir, tothom té la imatge del saxo, no?
És cert.
Doncs la raó és absolutament elemental i molt fàcil, molt prosaica. Helena, per què són corbats els saxos?
Per transportar-los més fàcilment. No, és que són molt llargs, si no. Aleshores, els fan de forma així corbada. De fet, el soprano el podem trobar amb les dues modalitats,
sí.
El soprano corbat i el soprano allargat.
Veus, això no ho sabia.
Veus, clar. És a dir que
n'hi havia d'allargats i de corbats, perquè jo sempre me l'he imaginat corbat.
És perquè no li canvia l'acústica, és a dir, com que la vibració de l'aire va per dins del cònic, doncs aleshores no li canvia el fet, és com una ximenella o com els tubs,
sí,
d'escapament, etc. És a dir, que va circulant per dins. Llavors, clar, si tu haguessis de fer tot recte, passa el mateix amb el fagot, tindries un saxo que arribaria d'aquí a la paret molt llarg, i seria insostenible i seria molt difícil transportar. En canvi, tu el vas corbant i el fas... passa el mateix amb la trompa, si tu les tires, totes aquelles curves que fa, doncs al final et queda un instrument absolutament impracticable des del punt de vista de la...
Això. Interessant.
Interessant. Doncs bé, em sembla que estem arribant
al final.
Helena, si vols acomiadar dient alguna coseta que tingui a veure amb el saxo, amb l'Himnos Quartet...
Ara sí que m'has matat.
No, si no, acabarem. Tenim una última peça, l'Epsilon Blue, d'un compositor rus, o aquest nom sembla com rus.
El Dmitri Chesnokov és un compositor, és rus, però ha viscut molt de temps a França.
Sí.
Sí, Ellipsos Blue és l'última obra aquesta que sentirem.
Sí, i aquest heu comentat la jugada també,
sí, sí, sí,
també va venir a treballar amb vosaltres, i fantàstic.
Sí, sí, també és un univers molt oníric,
sí.
Allò de... tot té un principi però no sabem ben bé si al final és un altre principi, no, mm-hmm, s'acaba mai. També és una música, ja ho sentiu, de fons molt, molt tranquil·la.
Doncs em sembla que ens podem anar tranquil·litzant, relaxant-nos, escoltant aquest Himnos Quartet,
sí,
per,
sí,
acabar,
senyor,
la secció d'avui.
Mm-hmm. I no ens adormirem com aquest Soñant d'una nana que hem escoltat abans.
Doncs escolta, ho provem. No sé,
només si no... ens relaxarem per continuar després i tancar aquesta segona hora parlant de psicologia. Fins aquí ha arribat el Mestre Blanc d'avui. Fins d'aquí 15 dies, que ens tornarem a trobar, no,
Xavier? Ens tornarem a trobar d'aquí 15 dies, efectivament.
Moltíssimes gràcies a tu,
gràcies,
i a l'Helena León per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
Bon dia.
Adéu. Thank you.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.